amb aquesta de puta Colau, però en realitat ho feia l'estètica, els crits i tot el que hi havia era un moviment molt misògin, etc. No? Però jo, per mi, el problema no està tant en que aquesta minoria sorollosa pugui expressar-se al carrer d'aquesta manera, sinó que els dies anteriors, tant el PP com Ciudadanos com Valents, els van comprar el marc mental i es van, van d'alguna manera, legitimar aquest tipus de plantejament en el moment que ells mateixos també van començar a utilitzar els mateixos arguments que utilitza Vox contra els ocupes de la Bonanova. I ells intentaven allà anar bàsicament a i des de la presència física d'Anna Grau o de qui fos, de tots els dirigents que s'han manifestat sobre això, a diríem, en els debats electorals, d'alguna manera també la instrumentalització de la Bonanova com a element de campanya central. Per tant, hi ha moltes maneres de legitimar aquestes minories que són una, diríem, més virulentes o més aparatoses. Hi ha una corrent de fons que és la permissivitat, justament per la por que tenen a que, en el cas de Barcelona, Vox els hi prengui espai polític, acaben adoptant el discurs de Vox. I aquí no ha funcionat, com ha funcionat més a França o a altres països, el tema d'establir una mena de barrera ideològica, en el sentit de que hi ha coses que no les podem passar per bones. I aquestes maneres, que són antisistema de fet, però són antisistema democràtic, no ho oblidem, doncs clar, aquest altre discurs de Ciudadanos com de Valents com del PP. I després jo volia dir, afegir una cosa en relació al que s'ha dit abans, que sobre l'abstenció. Un 54% de participació que dona l'enquesta és molt baix. I és veritat que hi ha encara molta gent indecisa, però jo crec que hi ha un estat d'ànim en aquests moments en la ciutadania que s'expressa de moltes maneres, que és una certa decepció general per la manera com s'estan portant els debats i per la manera com s'està fent la confrontació política.
Total. Marc, i després el Ramon també, i la resta, si vol comentar aquest fenomen.
Jo crec que és molt interessant esbrinar, analitzar quins són els canals d'informació pels quals s'alimenta tot aquest fenomen, perquè sí que hi ha un nucli més reduït, més radical, però evidentment no es tracta d'aquí no surten quatre regidors de cop a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquí hi ha uns canals d'informació pels quals doncs, es genera un caldo, no? un clima favorable a poder votar aquestes determinades opcions. I el que ens passa a vegades també és que percebem que en el nostre sistema mediàtic no existeix aquesta determinada informació o no és tan abundant, i en canvi de cop ens trobem la nit electoral, i aquí és on és interessant també recordar-nos de què va passar les darreres eleccions al Parlament el 21, que es va reordenar també l'espai de la dreta de l'hemicicle, de manera que va aparèixer Vox amb molta força com a quart grup de la cambra, amb 11 diputats, va baixar, com està passant, a s'esfondre Ciutadans, i el PP no acaba de revifar com el referent de la dreta, no? Per tant, aquest paral·lelisme amb què va passar, veiem que es reproduirà si es compleix aquest pronòstic que fa Ipsos en l'enquesta.
Baños i Sara, o Sara i Baños.
Sí, primer de tot, que en realitat la dreta no s'havia presentat mai tan fragmentada en una ciutat com Barcelona, i estic d'acord amb el que deia la Mila. Aquí hi ha hagut uns partits que han vist com Vox els hi podia menjar la torrada, i per tant no es distingeix el discurs que fan del que fa l'extrema dreta, si és que escoltem a Eva Parera i podria ser perfectament la cap de llista de Vox a Barcelona, no? I després és cert també que per molt que, i ho dic per l'article que avui escriu el Julián, no? Que diu, podria haver estat molt pitjor, no? Perquè la nit del dijous, finalment, doncs els Mossos d'Esquadra van aconseguir controlar la situació. No volem ni imaginar-nos com hauria estat l'arrencada de la campanya si s'haguessin produït disturbis a davant dels edificis de la Bonanova, però és que els canals pels quals s'alimenta l'extrema dreta no necessiten ni tan sols cenyir-se a la realitat, si és que precisament juguen a això, a la distorsió, a intentar rebentar la campanya. És a dir, per molt que no s'haguessin produït, que no s'han produït disturbis perquè van intervenir els cossos policials, igualment els circuits que es mouen al marge dels mitjans de comunicació tradicionals, i abans l'Antonio Baños insistia en que, i és veritat, han jugat en el tema, però és que en el cas de les xarxes socials, com que són infinites i són les 24 hores del dia non-stop, el que ajuden és a crear un miratge com si Barcelona, la campanya, l'epicentre, fos a la Bona Nova, quan no està sent així. I aconsegueixen també, per part d'aquest sector, de l'extrema dreta, situar el focus en el fenomen de les ocupacions, quan les dades han disminuït, les dades de les ocupacions, i no centrar-lo en el veritable problema que té la ciutat, que és el dret a accés a l'habitatge. I el tema de l'extrema dreta entronca directament amb aquest context de desafecció, sí, no?, que estem també comentant.
Sí, total.
Les eleccions municipals normalment ja tenen un hàndicap, i és que tenen una participació més baixa que les eleccions catalanes o les eleccions estatals, perquè hi ha la percepció per part del ciutadà que potser no són tan importants, no? Que la decisió, que les grans decisions es prenen, doncs, a la Generalitat o a la Moncloa, i per tant sempre tendeixen a tenir una participació més baixa. És veritat que fa 4 anys van coincidir amb les europees, hi havia un context en què es presentaven, doncs, Carles Puigdemont, que hi havia també Oriol Junqueras, i per tant això va fer que el fet que hi haguessin la concurrència de dues eleccions, que la participació pugés. Però ja en general té una participació més baixa, les municipals. Si sumem aquest context de desafecció després d'anys de molta mobilització, i podríem dir que el 2015 van confluir, doncs, la mobilització que provenia de la traducció política del moviment del 15M amb el moviment en auge del moviment independentista, no? El 2019 és veritat que el marc de la campanya el va marcar molt més el procés que no pas el debat de model de ciutat, que és el que s'està tenint ara, i ara, en aquest 2023, s'ajunta la desmobilització i la desafecció per part dels dos moviments, per part d'aquella traducció política del 15M, doncs, que potser veu que no es va aconseguir tot allò que el 2015 Ada Colau abanderava, i per una altra banda, evidentment, aquesta desil·lusió de l'independentisme en veure que després del 2017, doncs, el projecte que es plantejava ha embarrancat.
I una cosa que ja és antiga, però que crida atenció, primer, les mitjans, jo no m'estindria si les xarxes és la novetat, però els dos, el duopoli comunicatiu espanyol ha apostat molt fort per Vox quan no era parlamentari ni a Espanya, treien els candidats a totes hores, i ara han associat un tema, el tema de les ocupacions, que cada dia els matinals de la televisió espanyola, a més, sense saber ben bé què són, si són les ocupacions per necessitat de desnonats, si són ocupacions delinqüencials o si són ocupacions polítiques, és igual, tot és ocupació, i es conflueix amb un vell topos de la premsa espanyola, que és que Barcelona és com Kabul, bàsicament, o com Belfast. És un lloc hostil, sempre a tot cremant a qualsevol dia de l'any, tu entres per aquí i veus bandes paramilitars. Això és un cliché que la premsa de Madrid utilitza quan vol, bàsicament quan la ciutat no va pel camí que els
interessa. La decadència de Barcelona, no?
Decadència i violència.
Violència.
No és la decadència, no és la Viena de final de segle, no. Aquí estem tot el dia, vull dir, si no són pels lacis, és pels ocupats, però aquí estem tot el dia cremant coses i tal. I aquesta imatge d'una ciutat hostil que s'ha de, diguéssim, calmar, no voldria anar al 39 perquè seria una
exageració,
pacificar. No és això, però sí que hi ha un discurs de que Barcelona, com a capital de Catalunya, territori rebelde, que sempre tenen problemes aquella gent.
El lío de Barcelona.
El lío de Barcelona, no s'entiende nada.
No té solució, raca.
No té solució, Barcelona, no té solució. Aquella gent que fa llibres que diu Barcelona no té solució.
Doncs la solució, que jo no he acertat d'albirar, és desocupa l'ordre tradicional del nacionalisme espanyol i del nacionalisme d'aquí, que és l'ordre capitalista, bueno, pues, contra els ocupes. Ara, els pisos buits als bancs, no, això és un pis privat. Els grans tenidors, no, això és gent treballadora que ha anat acumulant, no?
Però,
sí,
lectura sobre això.
No, el que dèiem, Vox està, sembla ser, que tot i que em resisteixo a pensar que aquest serà el resultat final, eh? Sí. També hem de veure, perquè a vegades ens emportem sorpreses la mateixa nit de coneixem els resultats. Però està capitalitzant aquesta desafecció, aquest relat que moltes vegades està basada en fakes directament, sí. i també pot agrair a altres formacions de la dreta, com deia, aquesta dreta més fragmentada que mai, que els hi estiguin fent la campanya, perquè han aconseguit ficar el focus dels seus interessos en primera fila, i el cas de la Bona Nova està molt clar. Vox, Valents, Ciutadans, pràcticament en procés de liquidació, i fins i tot el PP, tot i que en els últims dies ha fet un viratge i sembla que s'ha desmarcat, ha volgut presentar-se més com un partit d'ordre.
Però tenim a Xavier García Albiola ja anunciant que faria una regidoria específica de la desocupació. El Manu Rei és a Castelldefels.
M'estava referint ara concretament en el cas de Barcelona, perquè sí que és veritat que el Daniel Cirera s'ha desmarcat bastant clarament. Però han aconseguit que apareixi com la marca blanca de Vox, i mal que mal, perquè evidentment entre la marca blanca i l'altra i pel mateix preu, la gent acabarà votant a l'original. I compte perquè aquests 15 dies, i després envalentonats per aquests resultats, veurem què passa. Avui em sembla que hi ha un acte
avui arriba,
de Vox.
És que avui arriba...
I atenció al lloc perquè han escollit per fer l'acte, que és a la plaça Artós, que no cal explicar que,
quina càrrega
què
té.
Significa i quina càrrega té.
Sí, sí. No, avui arriba Santiago Abascal a Barcelona, sí, sí, per fer candidat al seu suport al candidat que, per cert, anava a dir 100% desconegut.
100%, sembla, no? Sí.
Gonzalo de Oro.
Pulido.
És el candidat que segons aquesta enquesta tindria quatre regidors, entraria així a la ciutat de Barcelona
sense tenir pràcticament espai electoral.
Sí, sí.
Perquè no té representació Vox i per tant
no.
En els debats o fins i tot en entrevistes, no? Els mitjans de comunicació, vull dir, per insistir en com d'important és la penetració de les xarxes socials en aquest sentit, fomentant la distorsió sobre determinades qüestions.
Per cert, una cosa que parlàveu abans de la qüestió mediàtica i abans d'acomiadar també el Ramon Sonia i el Marc Martínez de Mat, que els agraeixo molt perquè havien de venir una poca estoneta i porten més d'una hora aquí. Però haurem d'anar un moment a Eurovisió, també. Una cosa sobre el tema mediàtic, te l'apunto i llavors si vols agafar-m'ho
bé.
Si no. Avui hi ha una entrevista molt interessant a Alessandro Salem, al País, sobre, que és un dels caps ara mateix de Mediaset, ara no recordo el càrrec exactament, que li pregunten sobre el futur de les tardes televisives de Telecinco, que s'ha convertit en un estrany cavall de batalla electoral, no? O sigui, ara Sálvame és un enfrontament entre la dreta i l'esquerra, no?
I Sálvame era leninista.
No, total. Sí, sí. Doncs Alessandro Salem diu, com era de preveure, que no té res a veure amb la política la substitució de Sálvame, i que el nou programa que el faran a Rosa Quintana a les tardes no hi haurà política.
No.
Que no hi haurà tertúlia política, tampoc. Que s'haurà de subsumir el codi deontològic que estava pensat per als programes d'entreteniment, que sabeu que Telecinco va decidir que els programes d'entreteniment no es parlava de política, i que en el cas d'Anna Rosa Quintana a les tardes no parlarà de política. Cosa que em sembla molt interessant, i cal veure-ho, perquè una persona que ha estat un dels emblemes de la televisió política dels últims temps a Espanya, que passi a les tardes a fer xou,
però un moment, el que han fet, i de fet ho estan fent amb el tema de l'ocupació, és traslladar-ho a la secció criminal o de successos.
Això és una altra cosa.
Però això és una decisió política. Jo només volia dir una cosa molt ràpida.
Però diu de buen rollo.
Diu
de buen rollo, eh? Si tot ha de ser ocupacions i assaltos i narcosaltos i droga, igual no és entreteniment de buen rollo.
De buen rollo, dic que mentre estàvem pendents de Bonanova i d'aquestes coses, i de l'ocupació, es va suïcidar una dona a l'Eixample,
sí,
a 56 anys, que a més és l'edat que tinc jo, i a mi em va colpir especialment.
Amenaçada de desnonament.
Llavors, clar, la obscenitat que té la banalització i el fake news d'unes coses i el relatiu silenci sobre drames que són terribles d'altres, hòstia, se't posa un molt mal cos. És que ja no, ni com a professional de periodisme ni nada, és que se't trenca algo de per dins, no? Perquè el drama d'aquesta dona, i de molts més, però en aquest cas, comparat amb tot el soroll del Desocupa i tota aquella violència estètica i moral que representen, i el silenci, a més la van trobar el seu el lavabo morta, no? La mort en silenci d'aquesta dona i tot el soroll d'aquells cabestros, hòstia, doncs no sé, volia dir, que se m'ha passat, eh?
No, està bé, ahir ho vam explicar.
Hi ha algo de desafecció, és que tu mateix et desafectes, diguéssim, sí. De dir, hòstia, no ho estem explicant bé, o no estem ensenyant al món com hauria de ser en les prioritats morals, o algo passa, perquè...
Un quart d'onze del matí. Li agraeixo moltíssim al Ramon Sunyer, el redactor en cap del Viure de La Vanguardia, que ens hagi acompanyat avui, que, en fi, han estat planificant també amb el Marc Martínez Amat, el cap de política de RAC1, aquesta enquesta, insistim, molt interessant, que podeu consultar a RAC1.cat, evidentment comprant el diari al quiosc, i que podeu veure perfectament quin és l'estat en aquesta foto fixa a dues setmanes per les eleccions.
Enquesta que aprofito ja per fer l'anunci, demà tindrà una segona part.
Segona part, però es pot dir de què?
No, sobre la situació a Barcelona, alguns problemes concrets, tota la gestió municipal...
Interessant.
Crec que serà interessant.
Pactes, doncs... pactes també?
No, els pactes i els...
Ja està inclòs, diguem-ho
avui. Sí,
moltíssimes gràcies, Ramon. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Fins ara.
Bon,
fem una petita pausa, ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Cada any, ell s'ostinava ensenyant-me a dadar. M'agafava el cap per avall. Perquè sobrés... Quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocaven els peus.
016, 3 números per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Deter Solín Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viatges.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Aquesta versió que és? La de... Les de les discoteques?
Eh? Los Pistufos Marineros. Està molt bé perquè ahir va guanyar Flying Free.
Sí.
Català.
És molt gros això de Flying Free.
Sí.
La veritat és que és molt semblant.
Jo, aquí, mira, demanaria que a veure si podeu trobar... a veure si podem buscar la cançó guanyadora des del principi, que és el que et fa dubtar amb el Flying Free, i el Flying Free, a veure si podem buscar. Això és l'inici de la cançó? A veure. Mira.
Pell de gallina,
Això és Flying Free. Mira. És el mateix?
És un patró molt utilitzat des dels 90.
Ah, bueno, vale.
Sí.
Doncs ja ens ho ha desmuntat, el Baños.
Que no.
Mira, torna.
Són fàcilment seduïbles, Baños.
4.
És fort, això.
Sí.
Amb els 90, els noranteros, de cop vam dir com?
Sí.
Abracadabra.
Bueno, vau estar seguint Eurovisió, sí?
Sí, una mica.
Va, sí,
una mica.
Tot.
La Mila no ho sé. Mila, vas estar-ho veient o no? Ui, la Mila l'hem perdut una altra vegada. Bueno, ara la recuperarem. Doncs mira, em passa el Rocco les dades d'audiència. Crec que tenim el Jordi Ramos ja. Hola.
Bon dia.
Bon dia. Com portes la ressaca, Ramos?
Pues, mira, estava mirant dades. I
de ressaca, què? Dades de ressaca.
Dades de què? D'audiència?
No, les d'audiències no les he vist. Encantat de sentir-les. Estava mirant dades de puntuacions. Qui havia puntuat qui, quants punts havia tret cadascú en funció de jurat o de públic. Vull dir...
Estàs allà creuant dades com l'endemà de les eleccions, eh? A veure qui és aquí, el record de vot, aquestes coses. Bé, deixa'm dir que... És que jo el que no tinc al cap és les audiències dels últims anys. Ramos, tu una miqueta sí?
Te les busco, no pateixis,
Fes parlant. Gràcies, Jordi. Doncs les dades que em falten les de Catalunya, ara me les enviaran. Ahir a la nit a Eurovisió, que és un programa llarguíssim, a més, que això ja sabeu que la tele no va bé, normalment, va aconseguir Eurovisió tenir a Espanya un 39,5% d'audiència. 39,5%, que no sé si és més o menys, però vaja, és de, ja no de partit de futbol, perquè ara ja directament és gairebé impossible tenir dades com d'aquest tipus. I estem parlant de gairebé 4,8 milions de persones al llarg de la nit. No estic dient el moment clau, que és a partir de les 12, quarts d'una, etc, que és quan hi ha els vots i tot el xou, i els darrers minuts, que això... Ara us diré quan m'arribi les dades del minut d'or, per entendre's, no? Del moment del pic. Però que tenia un 39,5% la nit eurovisiva és tremendo, tremendo.
O sigui, 4 de cada 10 estaven mirant
una versió. No, espectacular. Que llavors es diu, no, és que això no li interessa a 4. Bueno, ja, doncs, per ser que interessa a 4, que el 40% de l'audiència televisiva, per molt gran que sigui o molt petita, doncs...
És que... Part d'aquest èxit, per això
els eurofans tenien clar que havien de guanyar l'Orin. Part d'aquest èxit és de l'eufòria de l'Orin, que va tornar a posar, ja dèiem abans, Make Eurovision Great Again, doncs va tornar a posar en les grans audiències una cosa que havia tingut uns sotracs i que a finals dels 80 i tots els 90 es va anar arrossegant de mala manera, amb molts canvis de reglament, de participants, amb la caiguda del mur i l'aparició de molts països, la gent no sabia com anava, i ara és un èxit pràcticament unànime. Tothom estava allí tuitejant, totes les televisions li donen molta cobertura i bona part d'això, bueno, bona part no, però Suècia té molt a veure i l'Orient té molt a veure, per això jo crec que el vot ahir és que encara que hagués cantat Paquito el Chocolatero, gran tema també per altra banda, l'Eurofan hagués votat a l'Orient.
El tema és que ahir vam veure, jo crec, un show dels bons, propostes molt, molt diferents, jo crec que arriscades. A mi el que m'avorre sempre d'Eurovisió són les 45 cançons totes iguals, totes de baladites. A mi, vull dir, doneu-me coses diferents, i ahir ho vam tenir. Vam tenir moltes coses diferents. És veritat que sempre hi ha molta còpia a Eurovisió, és veritat. Si el que ha guanyat els darrers 5 anys marca una mica la pauta del que, veurem. Però no. això és normal i habitual, i fins i tot a mi m'agrada, no? Dic, mira, fai la... No,
perdona, passa en el món editorial, també.
Passa tot arreu. Triomfa
Dan Brown i surten 10.000 novel·les.
Això és absolutament normal.
Sí,
i és com funciona el tema. I per això jo crec que l'Orin, que va anar amb un tro de cançó, perquè no ho va fer gens bé, no va cantar gaire bé, ni va estar gaire bé. És veritat que es quedava una mica, bueno, per l'edició que hem tingut, amb tantes propostes diferents, el xa-xa-xa és un temón, és un retemón. I per tant, per això jo crec que molta gent es va quedar... Jo, la veritat és que vaig tenir una mica la sensació de, bueno, és veritat que té gràcia que torni a guanyar, és veritat, però el tema a mi no... I després també... El tema és veritat que promet unes coses que després es queda una mica sota.
Mira, t'he de dir que són més baixes que l'any passat les audiències.
Sí.
És que l'any passat va ser un més d'un 50%.
Clar, és que...
Amb Channel.
És que
i
Channel...
Llavors,
és
que Channel... Si et mires, el que passa que si et mires els últims anys és evident que hi ha una recuperació de l'audiència, no? Perquè en Blas Cantó fa dos va fer un 29%, Miki va fer un 36, Amaya Alfred un 43, però és que llavors te'n vas als 27, 29 d'anys anteriors, als 20, 30, però això estem parlant de pràcticament un 40% ahir.
És que Espanya li ha costat molt recuperar-ho.
Sí.
I sobretot saber, no?, encertar una mica la proposta.
De què va Eurovisió?
De què va Eurovisió?
Li ha costat molts anys saber de què va Eurovisió.
Blanca Paloma no és el meu, a mi no m'interessa, a mi personalment, no m'interessa molt, però evidentment és una bona proposta.
Sempre preguntar-li al Ramos, a veure com ho va veure.
El Ramos, li vull preguntar al Ramos també. Escolta, ara que va anar de Chanel, la cançó de Regne Unit no era pastada a Slomo? Teníem l'aire.
A veure, jo crec que seguia una mica l'estil, però jo he vist més còpies més descarades, perquè Israel, per exemple, clarament...
Israel era Chanel.
Clarament era Chanel 2. Polònia era Chanel Hacendado. Claríssim.
Ah, sí. Recordo Polònia, que fins i tot aquell moment de vaig a fer el ball,
sí,
no?
Sí, i Armènia, que portava una cosa una mica més culta, més electrònica, també a última hora va afegir un dance break en el que es notava molt la petjada de Chanel. Vull dir que Chanel va marcar clarament tendència, com el que estàveu dient ara, evidentíssim, no? Que estava mirant això de les audiències també, evidentment, 50,8, 61,3 va fer l'any passat les votacions, però val a dir que també que l'any passat va ser força extraordinari, primer perquè veníem de la polèmica de Benidorm Fest, i això generava també molta expectativa, i després perquè la previsió que teníem amb Chanel era positiva en tots els sentits. Aquest any hi havia debat, i això... Clar. També és una cosa que certament també rebaixa una mica, no? Tot i que jo ho admeto, és a dir, Blanca Paloma va fer un resultat, una patacada bastant important, i vivíem tots amb una bombolla també
bueno, tots.
Provocada no només per les enquestes, sinó també per... Què?
Dic, bueno, tots.
Tu
aquesta setmana anaves rebent pals del Basté, de no sé qui més,
sí,
que deien
sí.
que aquesta cançó és insuportable i tot això.
I no ho nego, però jo també, o sigui, mantinc una mica amb el que estava dient. Artísticament era impecable, totes les enquestes la deixaven superbé, i I les opinions de les delegacions, quan tu parlaves amb artistes, parlaves amb periodistes estrangers, tothom, vull dir que hi havia gent, i això sí que ja no m'havia volgut aventurar perquè jo tampoc m'ho creia, però un referent l'altre dia em deia que no descartava que pogués arribar a guanyar. I això, francament, jo sí que no ho veia gens.
Hi ha una frase,
no?
Però, que fa...
D'altra banda, també hem de dir una cosa, eh? La patacada de Blanca Paloma és molt grossa, jo no ho nego, però jo crec que és sobretot molt grossa per dos motius. Primer, pel públic, perquè és evident que l'han deixat última i no ha connectat amb la gent, sabent que agradaria menys a la gent que els jurats, però sobretot també per aquesta precedent que teníem en apostes, de més que la deixaven molt millor.
Cinquena,
perquè no oblidem que Blanca Paloma, si analitzes, ha tret 100 punts. I Televisió Espanyola no traia 100 punts des de Nabel Conde el 1995.
Mm-hmm.
Mira, ja tinc les dades de Catalunya, perdoneu, eh? Si és que pràcticament són pastades. És un 39,2% contra un 39,5% en el conjunt d'Espanya. Vull dir, és que queda bé el mateix. I en el moment, el que sí que tinc és Catalunya, al moment de les votacions, un 46,5%. Espanya, pot sospitar que és un palet més, però no, bueno, ara mateix no tinc la dada.
Portem dos anys amb representació espanyola de cantants catalanoparlants. Mm-hmm. I ja està.
Això no és garantia de res, eh?
No, canta en castellà, no, conya, també.
Sí. El que deia el Ramos també demostra que és que Eurovisió no va tan sols de qualitat musical, no?
No, home,
ho comentàvem, en el cas de Lorín, no? Que no va fer precisament la seva millor actuació. Però abans deia l'Arturo, i estic d'acord, va ser un gran espectacle. O sigui, vam veure propostes com, per exemple, la de Croàcia, no? Que és veritat que va quedar en el número 13, però aquesta sàtira a Putin amb aquesta mena de succedanis de Freddie Mercury que quedaven en calçotets al final de tot, no? O, per exemple, les dues noies d'Àustria amb la cançó que era una oda a Edgar Allan Poe, no? Que em semblava com una lletra bastant agosarada, no? O el cha-cha-cha de Finlàndia, que semblava que veiessis l'ombra de l'increïble Hulk.
Sí. No? Sí. Fet això que deies de Finlàndia, tens la cançó de Finlàndia, el cha-cha-cha aquest, mira-la, veus? Ahir va haver-hi un moment que igual algú pensava que igual s'enduia el guardó, Ramos?
És que estaven totes les travesses.
Però, sí. Però deixeu-me...
Espera, el Ramos, pobre, que si no diu res. Què dius, Ramos, del tema del xat-xat-xat?
Nosaltres també dubtàvem, perquè estaves calculant exactament els vots de diferència. De fet, jo m'atreviria a dir que... és a dir, des del punt de vista popular, xat-xat-xat és el guanyador. Ell és qui va tenir més vots de l'audiència. Si hem de jutjar Blanca Paloma pels vots de l'audiència, qui va guanyar Eurovisió va ser Finlàndia. I realment, no sé si des de casa es podia notar, però cada vegada que sortia Cària o que es deia el seu nom o quan li van donar els 12 punts, l'estadi s'ensorrava. Vull dir, el públic estava amb ell claríssim.
És un senyor que porta, per qui no ho hagi vist, que ho busqui, és un senyor que porta una mena d'anorac només de braços, molt
torera.
Inflat, com si fos... Això es diu torera?
Sí, però inflat, eh? Sí,
Verfos Forito, que sembla els braços de Hulk.
Sí, sí. Ahir es deien bolero.
Bolero es diu
bolero,
això?
Bolero, bolero.
Un bolero.
I tenia tot el que ha de tenir una cançó eurovisiva, que és un pas de ball característic, era una mena de cosa com de mono. Sí, després, sí, sí. Un despiporre festiu absolut, que això també és una cosa que agrada molt, contagiosa, tornada... I després un personatge que la defengui totalment carismàtic, com era Cària, que jo crec que era un pàjaro absolutament encantador, no?
S'ha de dir que en el moment en què va sortir la cançó, nosaltres estàvem a la sala de premsa, hi havia com unes 800 persones assegudes amb taules allò seguint la gala, doncs un centenar ben bo es va aixecar al mig del passadís i van estar fent la coreografia. Llavors, doncs, semblava com a l'època dels flash mobs, que tothom s'aixecava i feia la mateixa coreografia alhora, però exactament el mateix.
No, abans comentava, i no sé, és una visió personal, Ramos, i tu em trauràs la raó segurament, no? Però també és veritat que passa que quan veus tant show i tant d'espectacle, resulta que surt una dona com la d'Estònia a cantar només amb un piano, i a mi em crida l'atenció. La veritat, a mi m'agradava Estònia per qualitat musical i perquè al final quan veus tanta complexitat a l'escenari, tants focs artificials, doncs que algú sigui capaç d'anar a Eurovisió i sortir simplement amb un piano i la seva veu, doncs a mi...
Bueno, és que...
em sedueix.
Escolta, això va quedar quart classificat amb Mengoni d'Itàlia, amb una cançó sí. Due Vite, que era una balada italiana absolutament nua.
Un baladón.
Un baladón, i ell havia també quedat setè amb l'Essenziale, i bueno, Itàlia sempre porta el seu. Jo he de dir, puc dir una cosa personal? Molt ràpid?
Bueno, sí, sí, depèn.
No, que
del nivell de personalitat.
Ahir vaig tindre la sort i privilegi de veure l'Eurovisió amb un ésser humà fantàstic que no havia vist mai Eurovisió. És raro trobar, no? I clar, veure'm a mi aixecar-me del sofà cantant el xa-xa i fent el mono i el mico i el no sé què amb una gana d'esturament i cantant
no
de mama quiero una tractora i sí. Compra una tractora i tal. Clar, algú que pensa que això va de música o que pensa que va de qualitat, no, clar, no entén res, perquè hi ha una sèrie d'intangibles que són eurovisius sí. I que la gent que segueix el festival ens agrada molt i que segurament si no ho segueixes dius què te passa, Antoni?
Què t'has pres?
Te he hecho daño.
Ramos, llavors vol dir que l'any que ve cap a Estocolm, no? O què?
Claríssim, l'any que ve
a Estocolm. Escolta, però què és aquesta? Bueno, si t'ho paguen, eh? Què és això?
No, home. Jo passava en el festival.
No s'estava pensant en tu, eh? El festival ens és igual, l'importaré no. Jordi Ramos.
Bueno, i el meu què? Com ho tenim?
Ostres, seria molt divertit, que poguéssim anar tots dos.
Ara, és que fa anys que somiem amb això, amb aquest viatge.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Home, i lo divertit que hagués estat fer el mono plegats de...
Fer xa-xa.
Moment. Vas fer el mono, Ramos?
No, però, ostres, sabem que l'Antonio s'hi atreveix. Escolta, jo m'hi apunto un bombardeig.
Ai, mira, que la Mila, que se'ns ha desconnectat una altra vegada, està per aquí,
No, estic tot... Només ha sigut un moment, us estic escoltant. Veig que el Banyes fa molt de mèrit demostrant que en sap molt per anar a Estocolm, no?
Sí, sí.
Està clarit.
Bueno, Estocolm o Arbeca, on sigui, jo...
Digues, Mila. El Banyos diu que ho va veure amb una persona que no veia mai Eurovisió. Jo la vaig veure amb unes persones escèptiques d'Eurovisió
sí.
I la veritat és que el comentari més freqüent era això, fixeu-vos que és una fórmula, els que tenen més possibilitats de guanyar són els que apliquen la fórmula. Va haver-hi moments esperpèntics, per mi va ser esperpèntica la intervenció de Croàcia, perquè per molt que fos una paròdia, no? Era una paròdia bastant cutre, la veritat, no? I jo vaig pensar que guanyaria el xa-xa-xa perquè va fer una interpretació molt bona. En canvi, em va decebre molt la Lorín en la intervenció que va fer. Sí. O sigui, tenia més expectatives de les que... Llavors, jo pensava que podia anar així, no? Crec que jo estava claríssim que la Blanca Paloma no tenia res a fer i la prova és que la que ha guanyat ha tret 340 vots populars i ella només n'ha tret 5.
El vot popular de Blanca Paloma és quien maneja mi barca, o sigui, va ser pràcticament deixar-la seca, o sigui, pràcticament a zero.
I per tant, el vot popular, clar, és veritat que la Lorín va ganar, sobretot, gràcies al vot professional, però també va tenir 340 de vot popular, Ara, vull dir, no sé, per molt que... És un fenomen, i va creixent, i és un fenomen de masses bastant en alça... Veurem, perquè la capacitat...
Això traieu-m'ho, home, què era això? Un anunci? Què és això? Ara. Digues, Mila, perdona. Mila, estàs per aquí? Ja l'hem perdut un altre cop? Bueno, és que ara l'heure de acomiadar, pobra, estava a mitja de llonces. 10:37, doncs, amb aquestes coses estranyes que passen a vegades a la ràdio, haurem d'acomiadar a tertúlia. Escolta, Ramos, una abraçada, que tinguis bona tornada.
No, moltes gràcies. Escolta, és molt interessant plantejar totes aquestes coses, perquè, clar, reduir a Eurovisió el vot popular quan és una combinació de vots tampoc és just. Per això deia que era tan interessant anar veient les dades. Per cert, hi ha un detall interessant també. Blanca Paloma va tenir 5 vots del públic, sí. Dels quals 2 eren de la resta del món. Que és aquesta cosa nova que no hi havia fins aquest any.
Sí, és veritat. Que per cert, acabo només amb una qüestió, que l'any que ve és Eurovisió a Suècia, a Estocolm.
Una vegada més.
I fa 50 anys, oi? És l'aniversari del 50 de Waterloo, em sembla, no?
Exacte.
Sí, de la cançó. Hi haurà una explosió allà a Suècia.
No, és que Suècia és la pare i la mare de la cançó
d'Eurovisió. Sí, és així.
Sí, i el màxim responsable d'Eurovisió suec, sí. Els principals productors d'Eurovisió de l'organització són suecs, i
moltes
qui millor
cançons estan composades per productors suecs, sí.
Correcte, i qui millor organitzat el Festival d'Eurovisió ha estat Suècia, per tant és evident que el que veurem l'any que ve serà un escàndol, i això és indiscutible.
Això,
també s'ha de dir que, objectivament, no podem afirmar que és Estocolm, perquè cada any es presenten ciutats candidates i tal. Però ahir a la roda de premsa Lorín va demanar expressament que fos Estocolm.
L'espectacle d'ahir, no? L'espectacle que van muntar els britànics a Liverpool va estar molt i molt bé. Va ser molt divertit, amb uns presentadors molt divertits.
10:39, va, deixem-ho aquí. Ramos, una abraçada, que tinguis bon retorn.
Igualment, parlem i endavant amb Eurovisió.
I alegria amb Eurovisió, a complir-te un somni, sempre. Jordi Ramos allà. Que vagi molt bé. I també moltíssimes gràcies a l'Antonio Baños, a l'Arturo Puente, a la Sara González i a la Mila, pobra, que se'ns ha desmuntat avui tot el tema tècnic, però vaja, de seguida, vull dir que la setmana que ve podem parlar amb ella. Moltes gràcies, tots.
Gràcies.
Adéu, bon Baños, en Baños s'ha aixecat i ja se'n va. Bueno, ara tornem, un moment.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana i cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Vacances de qualitat i amb natura als càmpings de Terres de l'Ebre.
Gaudeix de la bona gastronomia, la temperatura, les platges cristal·lines, la muntanya i el delta de l'Ebre.
Tria bungalow o parcel·la. Tot molt ben equipat i ideal per a famílies i amics. La diversió està assegurada.
Més info a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleidoso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escolta'n la ràdio, no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC 105 i Aigües de Barcelona presenten la tercera edició dels premis RAC 105.
El 16 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, l'Ernest Codina i la Mònica Usart presenten la gran festa de la música catalana.
Un any més, premiarem el millor de l'any en una gala amb les actuacions dels artistes del moment.
Nil Moliner, Vico, Els Tiets, Buós, Stay Homas, Joan Deusà, Triquell, Miqui Núñez, Edu Esteve i Gertrudis.
Segueix la gala a RAC 105 i a la xarxa Més.
Entra a xarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tercera edició dels premis RAC 105. Seguim celebrant la música.
Amb la col·laboració d'Eurofitness, Fritz David, denominació d'origen Catalunya, Montse Interiors i Xocolata Jolom. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3:15 del matí. Hem estat parlant de l'enquesta molt interessant electoral de Barcelona, perquè és un dels arguments informatius del dia, sens dubte, l'enquesta de Recull de la Vanguardia. Hem estat parlant d'Eurovisió, evidentment, que és una altra de les càrregues del dia. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Però l'altra qüestió és que avui pot haver-hi una... Bueno, hi ha una lliga en joc, hi ha un descens en joc també.
No, descens no.
No, descens encara no, però bueno, una necessitat peremptòria d'aconseguir punts per intentar evitar un descens, que és un derbi a priori de molta tensió, perquè hauria de ser així, no sé si serà així. A part del Santi, ens acompanya també l'Anaïs Martí. Com estàs, Anaïs?
Bon dia, bon dia, bé.
I a la distància, Edu de Batlle, com estàs, Edu? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Joan Maria Pou, com estàs, Joan Maria?
Hola, bon dia.
Dic a priori, però aquí hi ha el debat sempre de qui arriba més tensió i menys. És un Espanyol-Barça, a Cornellà, l'Espanyol, evidentment, no sé si compta o no compta en aconseguir punts per salvar-se, però que en tot cas li anirien de fàbula. El Barça té la primera ocasió per aconseguir el títol de Lliga si guanya avui, i evidentment guanyant el camp d'un dels grans rivals històrics del barcelonisme, no? Digues, Pou.
Jo crec que, a veure, és evident que qui té més urgència és l'Espanyol. El Barça, si no guanya la Lliga avui, doncs la guanyarà dissabte vinent i la guanyarà igual. Per tant, en aquest sentit, tot i que Xavi ahir transmet el missatge de volem la Lliga el més aviat possible, és veritat que tu tens un marge d'error gegantí. Vaja, que la Lliga la guanyaràs. I que per tant l'únic plus que té guanyar-la avui és que la guanyes al camp de l'Espanyol contra l'Espanyol, i que per la majoria de socis seguidors del Barça, si a sobre guanyant la Lliga al camp de l'Espanyol deixes l'Espanyol una mica més a prop del descens, doncs això és un extra, que ho és per l'afició. Jo crec que per al vestidor actual del Barça aquest no és un extra que els motivi especialment.
Mira, és just el que t'anem a preguntar, Joan Maria, o sigui, si hi ha una divergència entre l'opinió de l'aficionat i l'opinió que hi ha dins d'aquell vestidor.
És a dir, jo crec que no és un vestidor el del Barça que avui tingui entre cella i cella guanyar, per entendre'ns, per fer mal l'Espanyol, no guanyar perquè prefereixen guanyar la Lliga avui que dissabte vinent, però no hi ha aquest extra de passió antiperica, diguem-ho així, no? Potser hi ha hagut altres vestidors on hi havia potser molta més gent del planter amb galons, etc, que podia transmetre aquest sentiment. Això no vol dir que no hi hagi alguns elements del vestidor que puguin pensar-ho, però jo crec que no hi ha aquesta... a la prèvia no hi ha com aquest sentiment. En canvi, en el cas de l'Espanyol, jo crec que sí que el marge d'error és mínim. Si avui surts al camp sabent que, per exemple, el València ha guanyat, doncs no guanyar el Barça et deixa en una posició molt, molt delicada, falta només de 4 jornades. Ara, també deixa'm dir una altra cosa, ja callo.
No.
És que jo, a mi ara, si tu em preguntes... evidentment, el Barça és molt millor equip que l'Espanyol. Però si tu ara a mi em preguntes com veig el partit, a mi no em sorprendria gens ni mica que l'Espanyol guanyés. Gens ni mica. Per què? Precisament per aquesta urgència, per aquesta necessitat, i perquè el Barça, des de l'últim partit contra Osasuna fins a aquest partit, ha descansat un munt de dies, viatges en alguns casos intercontinentals, pocs entrenaments, una certa sensació que la feina important ja està feta i que ara només cal rematar-la. I que intentaran rematar-la avui, sí, però jo crec que no sortiran amb el ganivet entre les dents els jugadors del Barça, i en canvi jo crec que els jugadors de l'Espanyol sí.
Moltes cares d'aprovació a l'estudi. Deixa'm preguntar-li a l'Edu si és veritat que allà sí que hi ha no només la càrrega de la necessitat, sinó també afegida la càrrega d'intentar evitar que un equip com el Barça et guanyi la lliga a casa.
Sí, jo crec que és un... Estic molt d'acord amb el que deia el Pol. Des del punt de vista de l'Espanyol, jo crec que és una bona notícia per l'Espanyol que el Barça pugui ser campió avui. I m'explico, perquè hi haurà gent que segurament ha saltat de la cadira. Per mi és millor que el derbi per l'Espanyol que jugui avui que no pas que s'hagués jugat fa 3 o 4 jornades quan el Barça no tenia la Lliga en joc i l'oportunitat de rematar-la, perquè això afegeix a l'equip de l'Espanyol i a l'afició, que avui jugarà un paper molt important, aquesta càrrega emocional de, a més d'intentar salvar-te, perquè estàs jugant per la teva existència, per la teva permanència a primera divisió, a més de ser un derbi i la càrrega emocional que això té, és que a més tens una oportunitat diguem un afegitó moral que no és menor. Dit això, per l'Espanyol, de moment la jornada està anant molt bé, perquè tots els rivals directes, els que té per sobre, tots els equips han perdut. De moment va perdre el Cádiz el divendres, ahir va perdre el Getafe i ahir va perdre l'Almeria. És veritat que avui encara han de jugar el València i el Valladolid, però, clar, la distància de l'Espanyol ara mateix amb la permanència, ara mateix, a falta d'acabar la jornada, són 3 punts. Si l'Espanyol perd contra el Barça, que malgrat el que deia el Pou, jo crec que és el més previsible, està jugant al final, estan jugant avui el líder contra el penúltim. Si avui l'Espanyol perd, probablement el drama no es farà encara més gran, perquè el drama hi és. Faltaran 4 jornades i l'Espanyol tindrà un peu a segona si avui perd. Però, en canvi, si és capaç de... Jo crec que l'empat no li serveix, efectes numèrics, sí, evidentment, morals, però en cas de victòria, que per mi seria una sorpresa majúscula, clar, en cas de victòria l'Espanyol, 1, empata o s'acosta molt als seus rivals directes, i 2, es veuria capaç de guanyar a tothom, perquè si guanyes el Barça, si guanyes el líder, ets capaç de guanyar a qui faci falta en les últimes jornades. Per tant, jo crec que el plantejament que s'ha de fer l'Espanyol és aquest. Després, evidentment, quan xiuli l'àrbitre, és això, la lògica diu que el Barça ha de ser superior. Però, per mi, el fet de poder evitar la Lliga del Barça, almenys avui, per l'Espanyol és un valor afegit que cal tenir en compte.
Anaïs i Santi.
Jo coincideixo amb el que deia el Pou, de que el Barça actual no sent els derbis de la mateixa manera. És veritat que hi ha futbolistes com, per exemple, Alejandro Valde, que al futbol base en va jugar molts, i després tens a Jordi Alba, Busquets i a Sergi Roberto, que acaba de sortir de la lesió. Però m'explicaré ràpid, no són Gerard Piqué. I això que comentava el Pou ja ho vam veure, de fet, en el derbi del Camp Nou, amb l'empat a 1, i que el dia següent tots els anàlisis eren que l'equip no havia sortit amb aquella intensitat pròpia d'un derbi. Si això li sumes que tu, en 10 dies, doncs has fet 4 entrenaments, clar, la sensació és que la Lliga acabarà caient per si sola, que és una sensació que la venim arrossegant ja des de fa uns quants partits, perquè jo recordo després del partit del Rayo a Araujo dir sí, però encara estem a, no recordo si eren 12 o 13 punts del Real Madrid, vull dir, tirant molt de resultats i fixant-se molt en aquesta puntuació i en aquesta diferència de punts, a dir, ai, mira, com que aquests estan a anys llum, què més dona i ja caurà. I sap una mica de greu, la veritat, perquè amb la quantitat de temps que fa que el Barça no guanya una Lliga, que són tres temporades, no?, que fa que no es guanya.
El 2019, sí.
Exacte, i amb tot el que ha passat aquest any, doncs... jo crec que tens una responsabilitat també de cara a l'afició i amb tu mateix com a club. També vull pensar que en el moment en el que Xavi li dona tants dies de descans a la plantilla és perquè els hi anirà bé i perquè crec que és necessari. Vull dir, al final nosaltres no ens trobem dins d'aquell vestidor per saber com estan els ànims i qui millor que l'entrenador, que és qui més derbis ha jugat com a futbolista i el seu rival favorit i a qui més gols va marcar com a jugador. No hi ha ningú que entengui millor que Xavi el que suposa aquesta rivalitat Barça-Espanyol. Veurem què és el que passa, però realment crec que l'Espanyol sí que ho té a nivell mental. Haurà d'afrontar un partit on les ganes i la intensitat seran claus i veurem qui en té més que l'altre, perquè a nivell de talent futbolístic la classificació parla per si sola.
Santi.
Sí, és que en el Barça, a part d'aquesta... Hi ha una diferència, que bàsicament és el que crec que coincidim tots. L'Espanyol està preparant el partit com si es tractés d'una missió de saltar el telemarc, o sigui, és allò de com uns comandos amb missió especial per saltar sobre les tropes enemigues, i el Barça ho està preparant mentre miren partits de la NBA, van a les sèries mundials de béisbol, a Marbella fotent-se un pescadito, i amb una altra sensació, que l'Espanyol té la immediatesa, perquè és ara o mai, i el Barça, tots els debats, tots són de la temporada que ve.
Sí, senyor.
Si ve Messi, si se'n va no sé qui, que Busquets marxa, que Mateu Alemany marxa, que Jordi Cruyff, que si Gundogan, que si no sé qui, que si qui s'ha de vendre un jugador, si l'aprovació del pla de viabilitat de la temporada que ve. El Barça està jugant ja mentalment la propera Lliga. No està jugant aquesta. I ha de donar arxivada a inventari. I en el que deia el Joan Maria diu...
Però perdona, que això és un clàssic culer, d'anar a aixecar una copa. Aquesta, evidentment, caurà, si no
sí,
ara, en
sí,
algun
sí,
altre
sí.
moment, però la incapacitat de fer entendre, o aquesta plantilla, o fins i tot, i a través d'aquesta plantilla, la colerada, de la importància d'aquesta lliga que deia l'ENAIS, a mi em sembla al·lucinant.
Sí, no, perquè
o sigui,
és que a més
a més... per al costat del club en aquests moments, i els quatre temporades sense guanyar-la, em sembla una animalada pensar que, bueno...
Sí, no, perquè es parla de la següent. I a més, fins i tot els que haurien de reivindicar-se d'en certa manera respecte a això de dir a veure si em quedo o no em quedo o què puc fer, casos de Ferran Torres i Ansu, ja crec que tenen la sensació de dir que surtin avui a Cornellà i fotin 6 gols. És igual, la decisió per ells fonamentalment està presa. Vull dir, el cap està als despatxos, a qui va, qui entra, qui no sé què, i Messi. Cosa que no ha provocat la premsa, eh? S'ha de dir, això surt tot des de dintre del club. I després, una cosa que comentava, dius, caurà igual. Si la guanyaràs, igual. Però no és... Però parecido no és lo mismo. No és... O sigui, la lliga aquella del 89 de Cruyff, de la primera de Johan Cruyff, té l'ataca d'haver perdut 4-0 al camp del Cádiz. I que la vas guanyar per passiva, perquè després la Real Societat va guanyar a l'Atlètic de Madrid a Atocha. Jo crec que amb una lliga que és absolutament memorable pel registre de punts, però no per la manera que s'ha jugat, li falta una mica de grandesa. I la grandesa és guanyar-la, volem guanyar-la, i guanyar-la imposant-te. I això és una cosa que s'ha fet. O sigui, guanyar la Lliga després de perdre al camp de l'Espanyol no és és el mateix, comptarà igual en el... però d'entrada no serà el mateix.
Pou.
És evident que si tu guanyes la Lliga avui al camp de l'Espanyol, li dones un petit plus, no?, pels socis seguidors
sí,
del Barça.
Sí, recordaràs la Lliga que vas guanyar al camp de l'Espanyol.
Exacte, saps?
I si has deixat a l'Espanyol en una situació encara més delicada, etc., doncs és un altre plus pels socis i seguidors del Barça, i estic absolutament d'acord. Jo no sé si tot això que estem dient, com es reflectirà al camp, no? Perquè ara l'Edu deia, home, jo crec que evidentment el Barça és el líder, l'Espanyol és penúltim, per tant, en principi no hi hauria d'haver color. Al veure el Barça, els últims partits que ha guanyat, els ha guanyat de manera bastant justeta. Per tant, no m'imagino que de cop i volta el Barça es converteixi en el Brasil del 82, però és veritat que a vegades aquesta diferència de... És que això t'ho pots agafar perquè hi ha exemples de tota mena en el futbol, en aquest tipus de plantejaments. Tu pots dir, normalment aquests partits els guanya l'equip que ho necessita més, perquè hi aniran més, perquè estan al límit, etc. I en aquest cas, per tant, en teoria l'hauria de guanyar l'Espanyol. Però és veritat que aquesta necessitat també es pot convertir en una pressió i en una precipitació i en un bloqueig. Això també ho hem vist a vegades, que hi ha equips que necessiten tant una victòria que s'atabalen i acaben fent un partit fluixet. I, en canvi, l'equip que porta, ha fet dos entrenaments, ha tingut cinc dies de festa i que té la sensació que la feina ja està feta, surt simplement a fer el que sap fer, li surten bé les coses i cap a casa, també pot ser.
Jo crec que a l'Espanyol li ha passat això. Jo crec que al partit, per exemple, de Sevilla li va passar això.
Edu?
Des del punt de vista futbolístic, clar, l'Espanyol era un perfecte desastre quan el va agafar Luis García fa unes setmanes. Era un equip que ni atacava, zero, malgrat que feia gols, perquè al final és un dels equips més golejadors de la Lliga, tenia com de la seva situació la classificació, però no atacava bé l'Espanyol, no ho ha fet bé en tota la temporada. L'únic recurs ha estat José Lu o Cabrera.